Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 29 de maig de 2026. A títol laboral, aquest divendres tanquem, acomiadem el mes de maig i tant de bo la seva calorada d'aquests últims dies. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip, a punt ja per gaudir i donar-ho tot durant aquestes 3 hores de ràdio a Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Sant Sadurní. Sense els nostres col·laboradors i convidats no faríem aquestes 3 hores de ràdio ni tindrien la qualitat que tenen. Així que al sumari us expliquem qui ens acompanyarà aquest divendres. D'aquí uns instants, el Marc Paredes amb la meteo d'aquest cap de setmana. En qüestió de minuts sabem si la calor afluixa o continua així. Després de la meteo, pels vols d'un quart de 10, la prèvia esportiva del cap de setmana i l'entrevista. Avui amb Víctor Sierra, membre del Rítmica Olèrdola i campió d'Espanya de gimnàstica rítmica en categoria cadet. A 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el flaix informatiu. I amb ganes de rebre a 2:15, la Roser Ferrer i les seves pistes. Obrirem la segona hora a les 10:06, tot parlant del polígon industrial dels Masets. Fa unes setmanes que el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va tancar l'accés al polígon des de la Nacional 340, i avui en parlarem amb l'alcalde de Bellvei, Valentí González, i el cap de l'oposició, Gerard Colet. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques. Expliquem com va aquest matí de divendres, en qüestió de 5 minuts, al flaix. I tot seguit al món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Avui parlarem de qüestions importants, de canvis, de reformes en matèria de jubilació flexible. Ara també s'hi poden acollir els autònoms. Parlarem dels acomiadaments pactats de majors de 55 anys. Hisenda hi ha posat la lupa i de quina manera. També de les cartes d'acomiadament digitals i d'altres qüestions. Serà a partir de 5:15. A partir de les 11:06, tot el glamour del 7è art amb Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, amb qui repassarem el palmarès del Festival de Canes, parlarem dels Javis i us farem 5 cèntims de les estrenes d'aquest cap de setmana. A 11:45, últim flaix informatiu, última cita abans no acabi el matí per descobrir com va aquest matí de divendres o què hi passarà a casa. I per acabar, una secció que també és podcast i que ens agrada que la redescobriu, que la trobeu als nostres webs, a Spotify, és el Territori Penedès. Avui ens portarà fins al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, a Avinyonet del Penedès.
El temps.
Tenim calor d'estiu, estem cansadíssims d'aquesta calor avançada i volem saber quan punxarà d'una vegada. Marc Paredes, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui la temperatura toca sostre. Si ahir ja vam arribar a aquests 34 graus, atenció, perquè avui ja podríem arribar a aquests 35 de manera àmplia a tot el Penedès. Per tant, situació de calor extrema, podríem dir temperatures més pròpies del mes de juliol que no pas de finals de maig, però la bona notícia és que de cara al cap de setmana tot plegat anirà una mica cap a la baixa, encara mantenint temperatures molt superiors a les que tocaria, però de cara a principis del mes de juny podríem tenir una notable refrescada de la temperatura. Ara ho comentarem. De moment, aquest divendres, que comença amb un cel ben ras, ambient molt suau o càlid ja des de primera hora, amb cap núvol, i de cara al migdia, atenció, precaució també amb la calor, perquè serà molt intensa, no només al Penedès, sinó ja també arreu del país. De cara a demà, també situació marcada per l'estabilitat, per la bonança, per temperatures que les mínimes també seran molt suaus, per tant, nits de bastant mal dormir, i de cara a la tarda sí que apareixeran algunes nuvolades en punts del nord de Catalunya, aquesta serà la novetat del cap de setmana, i podríem tenir algunes precipitacions. Tret del Pirineu, allà, doncs, on plogui, les temperatures sí que baixaran, però tret del Pirineu, doncs en conjunt la situació encara serà molt suau i també es mantindrà de cara a diumenge. Un sol que, insisteixo, que s'imposarà pràcticament tot el país de cara al cap de setmana. I el que dèiem, de cara doncs, a inicis de la setmana vinent i ja ha entrat el mes de juny, podríem tenir una lleugera baixada de la temperatura i de cara a dimarts, dimecres i potser dijous, doncs amb més precipitacions que amb aquesta calor haurem de seguir amb, doncs, en especial l'atenció a l'evolució perquè podríem descarregar amb força intensitat. Però encara queden dies, per tant ho anirem matisant i de moment amb el que ens haurem de conformar serà amb aquestes temperatures càlides i molt superiors a les que serien habituals per l'època. Això és tot, bon cap de setmana.
Els esports.
La temporada esportiva arriba ja a la seva recta final i ara és torn pels moments decisius. Tot seguit fem un repàs de les principals prèvies d'aquest cap de setmana de la mà del Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, doncs així és, Sílvia. Molts equips, molts clubs ja estan de vacances, però no tots, i aquests encara en la recta final de les seves temporades i respectives lligues. En l'Hockey Lliga, dimarts, el Noia va caure eliminat als quarts de final pel Barça, que va aconseguir superar els cavistes per 5-3 després que el Noia aconseguís, això sí, sobreposar-se a un 4-1, posant el 4-3 a la recta final. Malauradament, els blaugranes van posar el 2-1 a l'eliminator i van eliminar el Noia. El partit del Palau va ser l'últim de l'entrenador Carlos Cortijo a la banqueta cavista, però un dia després l'equip ja va anunciar el seu substitut, Aleix Esteller, l'etern capità, que precisament en el partit de dimarts va penjar definitivament els patins per començar aquesta nova aventura professional a les banquetes. Qui sí va aconseguir accedir a les semifinals va ser el Calafell en superar el Reus per 2-1 a l'eliminatòria. Ara l'espera el Liceo, líder de la Lliga regular i que va superar el Lleida en tan sols els dos primers partits. El primer duel serà avui divendres a partir de 8:45 a Riazor, a Galícia. Pel que fa a l'Hockey Lliga Plata, els dos primers equips del Patí Vilafranca afronten els partits de play-off descens. Aquest cap de setmana el masculí s'enfrontarà al Manlleu dissabte a les 4:05 de la tarda en el partit d'anada com a visitant. La poliesportiva decidirà una setmana després qui serà el nou equip de Hockey Lliga. El Patí Vilafranca femení, per la seva banda, afrontarà a casa la poliesportiva el segon partit de la sèrie després de perdre, això sí, per 4-0 el primer duel davant el Mataró. El partit demà dissabte a 6:45 de la tarda. I en futbol us destaquem els play-off descens de la tercera catalana del grup 28 de la Lliga Penedesenca dissabte a 8:15 de la tarda. Puigdàlber Martinenca, el Puigdàlber que arriba amb una renda de 0-2 favorable, i diumenge a partir de 6:45 de la tarda Monjos Sant Cugat, els locals, el Monjos que arriba després de guanyar el Sant Cugat per A3. També us destaquem que el Gelida s'enfrontarà en aquesta tornada dels play-offs al Vallirana. Tot i això, el Gelida ve de perdre el partit d'anada al municipi penedesenc per 0-1. I en l'entrevista esportiva d'avui divendres parlem de gimnàstica rítmica. Ho fem per conèixer l'experiència de tot un campió estatal, com és el Víctor Sierra, que fa un mes es proclamava Oviedo campió d'Espanya de gimnàstica rítmica en categoria cadet. El mateix Víctor parla d'aquest triomf, de la seva trajectòria i dels reptes que s'ha plantejat amb el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, avui parlem amb tot un jove campió estatal, campió d'Espanya. Ens referim a Víctor Sierra, del Rítmica Olèrdola, que fa uns dies, just un mes, es proclamava campió d'Espanya cadet. Víctor, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
En el seu moment ja vam conversar, ja vam felicitar-te, però de nou et reforcem aquesta enhorabona, aquesta felicitació, perquè suposo que a mesura que van passant els dies, les setmanes, un va assimilant aquesta gran notícia, l'impacte que va suposar doncs, ser campió d'Espanya. Ho has anat païnt, no, aquests dies?
Sí, encara ho estic assimilant, em costa una mica.
Ens comentaves que per tu va ser gairebé com, no sé si el dia més feliç de la vida, però que sí que ho recordaràs sempre, aquell moment a Oviedo en què
sempre,
et van proclamar campió.
Sí. Jo, des d'aquell dia, cada vegada que em vaig a dormir sempre ho penso i encara és que no m'ho crec.
Doncs situem-nos en aquell moment. Vas fer l'exercici de pilota, és un dels exercicis que en aquell moment tocava fer, i va ser el millor. Què creus que va tenir el jurat en compte a l'hora doncs, de decretar que eres el millor de l'Estat, el millor d'Espanya?
Bueno, cal recalcar que jo, mentre practicava, clar, el jurat et compta, hi havia diversos jurats, i doncs, cadascun et puntua l'execució, que és més com anar net, no fer passos per recollir els riscos, o sigui, els llançaments, després que els rodaments amb la pilota estiguin perfectes, que no botin i tot això, llavors jo tenia en compte que practicant doncs, ho tenia que fer perfecte doncs, ja per competir, que ho tinguessin molt en compte i m'ho contessin gairebé tot.
I va arribar el moment en què es van fer públiques les votacions i aquí va ser un esclat d'alegria.
Sí. Jo vaig acabar l'exercici de pilota i vaig estar al Kiss and Cry, que és com quan tu acabes, esperes allà. Ens vam anar darrere del previ i pues, ja superràpid la van posar i pues, no sé, em vaig posar molt feliç.
Recordem que abans d'anar al Campionat d'Espanya, clar, tu ja anaves al Campionat d'Espanya sent campió de Catalunya.
Sí.
Però tot i així, eres molt prudent i anaves a competir, deies, no et mostraves com a favorit.
Bueno, és que jo no sabia el món a nivell que hi havia. Jo sabia que si feia un bon paper podria quedar entre els 8 primers, més o menys, però, no sé, cada campió d'Espanya no m'ho esperava.
I des de llavors, això que comentàvem, ho has anat païnt, però abans d'aquesta consecució del títol hi va haver molta feina, molt entrenament, intens entrenament.
Sí. Per exemple, la setmana abans del Campionat d'Espanya ens vam posar molt focus en que sigués tot perfecte, practicant cosa per cosa, els riscos, que sortissin molts cops en sèries. També, clar, la meva entrenadora estava amb una entrenant al Campionat d'Espanya i ens van vindre a entrenar una altra entrenadora que es diu Marina Moyano, que també es va preocupar molt per nosaltres, centrant-se en tot, estàvem parlant i tot, doncs molt bé, la veritat, o sigui, estàvem molt segurs.
I ara què? Quin és l'objectiu?
Doncs l'objectiu és, per exemple, jo la setmana que ve tinc un altre campionat d'Espanya en edat escolar i doncs faig la pilota, que faig el mateix exercici que he fet al Campionat d'Espanya, i la cinta, que és un exercici nou, amb poc temps de preparació gairebé i pues, estic segur de mi mateix i ho faré el millor que pugui.
Clar, entenem que si has estat campió d'Espanya de federats en escolar també pots optar de nou al títol, no? En aquest cas en aquest campionat d'Espanya escolar.
No sé, perquè aquest nivell no és més diferent aquest campionat d'Espanya. Va diferent, o sigui, és com per autonomies i pues, ja és nivell absolut, o sigui, ja és un nivell, és una categoria més després de base, i que hi ha molta gent que va allà, o sigui, és de primer de l'ESO a quart de l'ESO, edat escolar, I, pues, bueno, no sé què sortirà d'allà, però jo tinc en ment només fer-ho bé i pues, que ja els resultats parlin per si mateixos.
Parles de primer d'ESO fins a quart d'ESO, tu estàs acabant segon 14 anys, per tant, competiràs amb altres gimnastes, alguns 2 anys més grans que tu?
Sí, 2 anys més grans, sí.
Escolta, i algun cop t'ho hem preguntat també, però estaria bé que ens ho refresquessis. Com comences tu a practicar gimnàstica rítmica?
Vale, jo tenia com 7 anys o 8 i, bueno, des dels principis, o sigui, ma germana fa gimnàstica rítmica, vale? Bueno, ja ho ha deixat perquè pues, té 18 anys i amb la universitat i tot això, però que ella pues, feia gimnàstica rítmica des de molt petita i pues, jo sempre la veia a les competicions, la veia a casa i pues, jo començava a imitar-la i pues, al final, quan ja vaig provar molts esports, vaig provar primer tenis, després bueno, vaig fer natació, després tenis i veia que no m'agradava molt. Vaig provar la gimnàstica perquè pues, les entrenadores em veien allà mirant totes d'entrenos i pues, va pensar que seria bona opció que m'apuntés i pues, fins als 8 anys, jo 7 per allà, 2019, em vaig apuntar i era com que feia compes, pues, com sempre, en plan escolars, feia festivals, vaig entrar fent festivals i pues, ja, pues, això.
I què té la gimnàstica que t'hagi enganxat tant?
Doncs pues mira, a part de que jo la visc molt, la gent que em coneix ja ho sap, jo sempre, gràcies jo crec a les Olimpiades, jo sempre, pues, no sé, buscava vídeos de YouTube, de rítmica, de gimnastes de les Olimpiades, espanyoles, i pues, no sé, jo m'ho posava a veure, i... però no és només això, és que jo crec que la gimnàstica és algo que t'enganxa, en plan, jo crec que és més també els entrenos, t'ho passes superbé amb les companyes, és com que és dur perquè tu estàs, clar, centrat amb el ball i tot, però sempre tens companyes que pues, també et fan de referència i, pues, no sé, m'encanta.
I et veus participant, ara que ho has esmentat, en uns Jocs Olímpics?
És que amb la gimnàstica rítmica masculina no n'hi ha olimpiades.
Igual d'aquí uns anys si ho incorporen.
A veure, jo no sé si es farà igualtat amb les que competeixin nens amb nenes, però, clar, als altres països no hi ha gimnàstica rítmica masculina. Llavors, pues, no sé si juntaran nens amb nenes, però espero que sí, perquè seria molt més fàcil.
Perquè, clar, respecte en relació a la quantitat, al volum de nenes que practiquen, noies que practiquen aquest esport, els nens nois encara sou minoria.
Sí, bueno, algunes competicions, o bueno, la majoria, per exemple, la Federació Catalana, separen entre nens i nenes, però això al nivell que hi he estat jo, perquè quan jo estava a Federació Catalana, que és, hi ha nivells de federació que no és base, que he estat ara, jo competia amb nenes, però ja quan vaig pujar pues, no vaig competir contra nens i a aquest nivell els trofeus que no són com competicions de la federació pues, hi ha molts que no separen per edats i que encara competeixen contra les noies.
En aquest cas el campionat d'Espanya Oviedo sí que era amb
sí,
nois.
Sí, no? Separaven amb masculí.
I què creus tu que ha de tenir un bon gimnasta, una bona gimnàstia que practiqui aquest esport, la gimnàstica rítmica? Quines qualitats ha de tenir?
Jo crec que, a més d'apretar-te, ser conscient del que fas, que això és, jo crec que de les coses més importants, és com... És, bueno, clar, tu has de tindre en compte que hi ha, a la gimnàstica rítmica hi ha molts elements, per exemple. Tu has de tindre la confiança en tu mateix, perquè si no confies o estàs nerviós, és difícil controlar els nervis. Però jo, per exemple... sempre faig les mateixes coses, no em poso gaire nerviós quan puc. I clar, tu has de tindre molt cap per saber que pots fer-ho, el treball, que pots fer el treball i que pues, ho has estat fent entreno, saps? Llavors, pues, si tu saps que ho has estat fent entreno, ho has treballat, pues, ho pots treure al campionat.
I tot això que vas conreant en la gimnàstica rítmica et serveix per la vida? Aquest control dels
sí,
nervis,
sí.
El treball, és útil per altres aspectes de la teva activitat?
Per mi, per exemple, t'ho diré, aquesta temporada, jo a la primera competició estava molt nerviós, bueno, nerviós estava, perquè era el primer estrè de nivell, però és que jo he sentit que al llarg d'aquesta temporada he anat evolucionant i he tingut més cap en cada competició i doncs, m'he anat posant menys nerviós i jo crec que a partir d'ara en totes les competicions anirem molt més de cap.
Escolta, Víctor, una de les coses que sempre comentem amb membres integrants de la Junta Directiva, també del cos tècnic del Rítmica Olèrdola, és que obteniu uns espectaculars resultats, tot i que les instal·lacions no són les més adequades.
No, la veritat és que no. Per exemple, nosaltres entrenem a les cabanyes molts cops i pues, la majoria de riscos i coses no les podem fer perquè ens xoca. I pues, també entrenem a Moja, però clar, a Moja és una mica més alt, però hi ha moltes vigues, hi ha altaveus que se'ns cola la cinta, i llavors pues, estem esperant que a veure si ens poden oferir un pavelló o es pot fer alguna cosa perquè podem entrenar molt millor.
I ara comentaves la temporada, per tu no s'ha acabat perquè tens aquest repte del campionat escolar estatal d'Espanya.
Sí, sí. Per exemple, jo competeixo el dia 4 de juny, o sigui, un dijous, i des d'aquí s'acabarà, però ara bueno, vindrà una altra temporada al setembre, que és amb la cinta.
Hi ha moltes ganes d'aprovar aquest aparell, no? Fins ara feies pilota, aquesta temporada has fet pilota, i ara faràs cinta.
Sí, la cinta ja la tinc muntada des de fa un mes o així i pues, l'estem practicant molt, estem molt centrats per aquest campionat d'Espanya i de 4 de juny fins al dia que competeixi amb la cinta estarem molt, molt focus pensant, bueno, treballant el ball, ja que tenim molt tot l'estiu per practicar-lo, tenim molts entrenos.
I, Víctor, si haguessis de recomanar a un nen o una nena que practiqui gimnàstica rítmica, què li diries? Per què recomanaries aquest esport?
Jo és el que he dit abans. Jo el recomanaria perquè tu passes molt bé, és que tu passes molt bé. Passar amb música, per exemple, tenir un ball que, per mi, o sigui, tu fas el ball i se t'oblida tot. En plan, se t'oblida tot, després estan les companyes que et fan sentir molt bé, tu passes bé als entrenos, millores tu mentalment i físicament, o sigui, és molt bo.
I això és compatible, tu ho estàs fent compatible, tot i aquesta exigència, aquest ritme d'entrenaments, a vegades amb competicions importants abans d'anar a competir, amb treure't els estudis, amb complir a quart d'ESO en aquest cas, a segon d'ESO, volíem dir.
Bueno, a segon d'ESO... jo ho porto millor perquè encara no és com un nivell molt com, per exemple, quart de l'ESO, que ja tens més... aniràs a passar primera batxillerat i això. Jo els estudis i amb la rítmica ho porto bé, només que, bueno, algunes competicions, pues, per exemple, potser el dilluns tens exàmens i tot això, però, bueno, jo el que faig de vegades és a una competició em poso els apunts al mòbil i després al cotxe o que sigui em poso a estudiar, però és com que ho porto bé, saps? En plan, no... no, o sigui, estic bé. O sigui, tot em dona temps de fer-ho a casa, faig els deures de l'institut i pues, ho porto bé, això.
Doncs que sigui així, que continuïn els èxits, que vagi molt bé aquest campionat d'Espanya a partir del dijous escolar que competeixes també, Víctor. Víctor Sierra, del Rítmica Olèrdola, campió d'Espanya, cadet de gimnàstica rítmica. Gràcies per atendre'ns, enhorabona i que vagi molt bé. Fins la propera, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a tu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Comencen les obres d'urbanització del nou esclat a tocar del barri de Cal Bolavà. Ja han començat els treballs previs d'urbanització dels carrers previstos en el Pla de Millora Urbana Rambla Mossèn Jaume Tovella del POM de Calafell. En aquest espai s'instal·larà el nou establiment comercial del grup Bonpreu. La urbanització permetrà donar continuïtat als carrers Priorat i Gironès, amb un carril bici central i una zona verda. També permetrà connectar les avingudes de la Sínia i de la Generalitat amb el carrer Priorat. Aquestes avingudes actualment acaben en cul-de-sac. El nou establiment comercial que construirà el grup Bonpreu tindrà uns 3.000 metres quadrats de superfície i dues plantes soterrànies d'aparcament. L'Ajuntament de Subirats ha posat en marxa tres actuacions per crear zones d'ombra a diferents places i piscines del municipi amb l'objectiu de millorar el confort durant els mesos de calor i afavorir l'ús dels espais públics a l'estiu. Les intervencions s'han fet a la plaça del Cafè de l'Aver, a la plaça Subirats de Sant Pau i a la piscina d'Urdal. I inclouen també la instal·lació de tres pèrgoles a la piscina de Sant Pau d'Urdal, que es col·locaran abans de la temporada. El projecte forma part de les mesures d'adaptació a l'emergència climàtica i ha comptat amb un cost total de 51.857 euros, finançats per la Diputació de Barcelona. El grup municipal d'Alternativa per Olèrdola considera que el govern municipal d'Olèrdola funciona a base d'improvisació. Així ho ha assenyalat el portaveu del grup municipal d'Alternativa per Olèrdola, Jordi Catasús. Com a exemple d'aquesta suposada improvisació, Catasús es referia al fet que en l'ordre del dia de la comissió informativa prèvia al ple de la setmana que ve no apareixia l'aprovació definitiva del projecte executiu de la coberta de la pista de Sant Pere Molanta, quan des del govern municipal s'havia declarat que aquest seria un dels punts que tractaria el plenari del proper dimarts. Catasús també interpreta que el govern municipal està deixant les obres pel final del mandat. Aquesta percepció també diu que és compartida pels veïns. Així ho declarava després d'assenyalar que les obres de reforma de la plaça Busquina i del consultori de Sant Pere Molanta ara havien estat adjudicades, quan es va dir que ho estarien abans d'acabar el 2025. Aquest dissabte, el Ball de les Gitanes de Vilafranca organitza l'acte central de la celebració del 25è aniversari de la reinterpretació del ball. És la trobada de balls de gitanes que comptarà amb la participació de 5 grups provinents de Vilanova, el Vendrell, la Canonja, Reus i Tarragona. Amb aquesta trobada, el ball segueix compartint la celebració dels 25 anys de la reinterpretació amb tothom, alhora que proporciona un espai per donar a conèixer diferents formes de viure i interpretar el Ball de Gitanes.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Quedeu-vos que passareu una bona estona descobrint les pistes que ens ha seleccionat i triat la Roser Ferrer de la Fura. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Ja m'ha avisat la Roser abans de començar i ara llancem l'avís pels micros de Ràdio Vilafranca, que està clar que s'acosta al Mundial i això ho amara tot.
Sí, fa una mica de mandra, sobretot pels que no ens agrada el futbol, però sí, sí.
I aquí ja n'hi ha dues.
Sí, ja portem unes setmanes que totes les coses noves que anem trobant, el 80% estan relacionades amb el futbol. Llavors, bueno, intentem filtrar, però alguna caurà aquesta setmana. Jo ja ho adverteixo.
Avís per a navegants. Comencem, mira, no sé si es veuen més cerveses o menys, mirant partits de futbol, segur que augmenta el consum de beguda.
Segurament.
I a més amb aquesta calor, i comencem amb un obridor.
Sí, clar, no és un obridor qualsevol, és això, eh? Pensem en una cervesa, amb el tap de, amb el tap de planxa que porten, i aleshores és un obridor així tot petitó, molt compacte, fet de fusta, i la singularitat que té és que té forma de gos així ajegut amb les dues potes del darrere i les del davant així totes tieses. És com una mena de cadallet superadorable, és pla, eh?
No volia dir-ho, però ho diré, és molt cuqui.
Sí. És xulo. I aleshores, una altra particularitat que té, a banda de que això, de que, mira, doncs, vas a obrir, tens convidats i treus aquest obridor i diuen, ai, mira, que original, és que la boca, que és just el que fa d'obridor, porta un imant. I aleshores, doncs, et queda retinguda allà el tap, la xapa, i no va,
no, no perds, i no cau. Que sempre s'ha d'acollir.
Exacte. I val 16 euros. I aleshores, això ja és una mica més rebuscat, eh? Però si tu vols aprofitar-ho o vols anar una miqueta més enllà, clar, el gos amb la boca oberta i un tap enganxat, sembla que jugui al frisbee, saps?
Ah,
és així com...
D'acord, sí.
Això també ho venen, així.
Ho venen així. Et també, venen la història,
sí, sí,
també.
Sí, sí, tota la història al darrere. Això
està
que us
bé,
deia, val 16 euros, no és un gran capital, és un obridor que el pots portar, si vols, a la butxaca, no ocupa gens d'espai, és cookie, com dius, i és original. I el trobareu a curiosite.es, es diu Fetch.
Fetch.
Sí, es deu dir així el gos, no ho sé.
Ah, segur que és el
suposo,
seu nom.
Suposo, sí.
És un detall... bonic.
Sí, està bastant aconseguit.
És un regalet que
sí,
està bé.
Sí.
Sortim a l'exterior.
Sí.
Que hi ha ganes d'exterior, no a les hores centrals del dia, que fa
no.
moltíssima calor, però bé, cap al tard, i il·luminem espais d'una forma molt xula.
Sí, perquè ara està com molt de moda, no? Encara que això, que tinguis una terrasseta petita amb quatre torretes o... doncs posar-hi com algun puntet de llum, d'aquests que venen llums LED petitons, no? Doncs la idea seria aquesta, el que passa és que els llums, aquests petitonets, tenen forma d'abella, i aleshores, bueno, doncs, les ales es veuen com més blanques, petitones, eh? Deuen fer 3 o 4 centímetres. I les ales es veuen com més blanques i la part és semitransparent, la part del cos, i aleshores es veu... doncs això, el groc amb les ratlletes negres. Clar, si et fan gaire por els insectes, potser no et fa gràcia. Però jo crec que veure-ho de nit, allò il·luminant...
Són bufones.
Són xules.
Donen un punt càlid.
Sí, i és això, eh? Porten... estan totes com connectades amb un carregador... amb un carregador d'aquests, amb un panell, mini panell solar, i va un... es venen de 20 en 20.
Ah, vull de 20 en 20.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que pots tenir un bon espai per...
ben il·luminat.
Sí, o unes quantes, si tens un parell de balcons i, bueno, no sé.
I el carregador té que es carrega durant les hores
sí,
de
sí, sí,
sol, d'insolació...
Sí, 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 es va carregant i aleshores...
I pot alimentar
sí,
les 20 abelles.
Sí, exacte. Val 12 euros, que tampoc és cap gran capital.
Gens.
I mira, o fins i tot diu que serà que venen rebelles i això, si vols fer alguna cosa i donar un toc així original i xulo, doncs aquí ho sabeu, aquí ho teniu. Ho trobareu a la web kikerland.com, i es diu Bee Solar String Lights. No és gaire original el nom.
Literal,
però...
pràcticament.
Sí, sí.
Té el seu punt, eh? Perquè abans de posar qualsevol tira de llumetes
sí,
que venen
sí,
a qualsevol lloc,
sí.
Aquestes tenen un plus.
Sí, 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 clar, no seria per... l'objectiu no seria il·luminar i fer gaire llum,
no.
Però sí tenir com això. És més un element decoratiu.
És decoració, sí. És decoració, i donar-li aquest punt diferent a la terrasseta.
Sí.
Ens portes una pilota que no és una pilota.
Sí, bueno, aquí ve el tema que us deia del Mundial de Futbol, eh?
Entra el Mundial amb força.
Sí, hi ha de tot, però bueno, hem intentat buscar alguna cosa que sigui mig original. Aleshores, hi ha una empresa de cervesa que es diu Lite, jo crec que es deu pronunciar Lite, però ara igual aquí els experts ens diuen, s'escriu L-I-T-E, és força coneguda, val? I aleshores el que han fet ells per comercialitzar el pack de cervesa, han dit, va, fem original, ja que és el Mundial, i han creat com un pack de cervesa en forma esfèrica com una pilota de futbol, val? I aleshores, els roms aquests típics de la pilota de futbol seria una pilota blanca i el rom, o sigui, blanca i daurada, com una mica jugant amb el seu logo també de la marca que porta daurats.
Els roms són daurats.
Els roms són daurats i dins de cada rom d'aquests, que n'hi deuen haver, no sé, potser n'hi ha 8 o 10, hi ha l'espai per col·locar una llauna de cervesa.
Quantes n'hi caben?
Jo crec que n'hi caben unes 8, 10... no t'ho sabria dir. Des d'aquí en veiem 8, des de la perspectiva que saps. No és cap nevera, eh? O sigui,
no refrigera.
No refrigera. Només simplement és la gracieta de dir...
Les guardes aquí.
Exacte, les guardes aquí o les tens a la nevera i dius, va, quedem per veure un partit del Mundial. Doncs mira, just
Creus
en el moment les
pilota,
col·loques aquí.
La pilota, la deixes sobre la taula i
exacte.
Quedes com un senyor.
Exacte. Doncs això, el que ha fet aquesta empresa és fer una sèrie limitada que la venia per 19 euros. L'empresa es diu
és
Miller
econòmica.
Litte. És econòmica.
Pensava que picaria més.
No, no, no. El que passa és que es va esgotar de seguida. I ara han promès treure'n més.
Estan tots pendents.
Exacte. Si voleu això estar al cas i fins i tot comprar-la quan surti, podeu entrar a shop.millerlite.com i veure de què us estem parlant, fer-vos amb bé la idea, i si podeu encarregar-la o comprar-la quan surti, doncs ja ens ho explicareu.
Suposo que no les venen amb les llaunes de cervesa incorporades.
Jo crec que sí, eh?
Sí, fins i tot.
Jo crec que sí, que és com una manera de vendre el pack. Però...
És una manera diferent de comprar
sí,
cerveses a l'ITE.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, al final tot és màrqueting i és la manera de dir hem fet alguna cosa pel Mundial i segur que ho venem.
Però és creativa.
Sí,
està bé.
És xula, sí.
Aquesta te l'admeto, va.
Va, molt bé.
Aviam, també duem una bossa amb múltiples funcions.
Sí, és com una bossa, nosaltres l'hem dit supersònica, perquè realment a simple vista dius, bueno, a veure, sembla una ronyonera d'aquestes normals i corrents, però té el seu què. Per començar, és supercompacte, seria una ronyonera, està fet amb un material impermeable, dur, cosa que ja va bé, perquè vol dir que si mai plou i no portes paraigües, el que hi hagi al seu interior no se't mullarà, perquè això t'ho garanteixen, i després tu quan l'obres el que sorprèn és la quantitat de compartiments que arriba a tenir a dins, fins i tot amb cremalleres, està com superpensada al mil·límetre, val? També es tanca, saps amb aquest clec? Que ara ja no es veu gaire, però abans fa anys sí que hi havia com uns clecs, com una pinça, que era com costava moltíssim obrir, i es veu que això és també antirrobatori, va bé perquè realment si te la volen obrir ho notes. Llavors, no, la cosa no només s'acaba aquí. Tu pots penjar amb un mosquetó directament aquí on vulguis, o de la bossa, del cinturó, d'on vulguis, o bé porta una mena de corretja que te la pots regular a l'alçada que vulguis. Si, per exemple, a l'exemple que posaven ells, vas en bicicleta, doncs te la rapes bé, que et quedi ben ajustada al cos i no et molesta. Vas passejant, te la poses més ampla. No vols portar res penjat, doncs te la lligues amb un mosquetó al cinturó o al pantaló directament. És xulo.
Està molt pensada.
Sí, està molt, molt pensada i, de fet, una garantia és que la marca que la produeix es diu Neo Puig i en fa moltíssimes. O sigui, està molt especialitzada en fer això. I això és la novetat que han tret. Val 39 euros. Tampoc és un gran capital.
És unisex, no?
Sí, hi ha com 5 o 6 colors, eh? Tots unisex, vull dir, super... No sé, a nosaltres ens ha agradat. Val 39 euros i la podeu encarregar aquí a Kickstarter.com, que és aquesta plataforma de crowdfunding, val? Ja, tu pagues 39 euros i quan la produeixin te l'enviaran a casa.
I com la busques? Per Neo Puig?
Neo Puig, sí.
A Kickstarter.
Sí.
M'ha agradat.
Sí, és, jo crec que deu ser molt útil. Per exemple, ara que venen vacances, no? Això que dius, va, doncs anem de viatge. Doncs
i vull anar de mínims.
Ocupa super poc espai, és segura, no es mulla... Està bé, és molt versàtil.
Us volem explicar com es poden reciclar taps de vi, que aquí qui més qui menys en fa coses dels taps de vi, però
sí.
Segur que això no ho heu fet mai.
No, i a més és com xulo, eh? És una experiència... de turisme, de fet, que l'ha posat en marxa Visit Portugal, val? I aleshores una mica això forma part d'una campanya publicitària que et diu que què millor que començar una experiència en una ciutat o en un poble de Portugal que amb una copa de vi. Una mica, que això aquí també ho podríem comprar perfectament,
tant,
al nostre territori. I aleshores, a partir d'aquesta premissa, el que han fet els de Visit Portugal és imprimir taps de suro i col·locar-los dins d'ampolles, i en aquests taps de suro hi ha punts d'accés NFC, que vindria a ser com una mena de codi QR, val? Que aleshores tu, quan l'escaneges, directament et connecta amb el territori on estàs visitant, però amb vins concrets. Val? Han fet com una plataforma on hi ha 100 vins, 100 poemes i 100 destinacions. I aleshores una mica la gràcia és, va, a veure, escaneixo aquest tap i a veure amb quina destinació em porta, quin poema puc escoltar i això, i quin vi em recomana. Trobo que és com una cosa mig poètica i és xulo, no?
És molt creatiu per promocionar al final la teva ciutat, les teves ciutats.
Sí, és una mica de combinar això. Turisme. L'aspecte cultural amb inspiració turística, és guai. La campanya es diu Pairing Portugal, o Pairing Portugal, jo portuguès ni idea, Pairing Portugal, i si voleu descobrir això als ets i uts, doncs entreu a visitportugal.com.
A banda de fer una copeta de vi, també us hem portat una mica de xocolata.
Sí, xocolata, clar.
Xocolata guarra.
Xocolata marranota. I és
molt industrial.
Molt industrial perquè és tota de color blau. Són M&M's, de fet. Saps els bombonets aquests que porten un cacauet recoberts, que ja són de molts colors vistosos? Doncs sí. M&M's, ara, com que fa poquet, fa un mes o així, que s'estrena la pel·lícula aquesta del Diable es vesteix de Prada 2, el que ha fet ha sigut treure una sèrie limitada de M&M's. De color blau. Bueno, jo li diria color blau, però els friquis de la pel·lícula i aquests que s'aprenen i es memoritzen escenes i guions...
I el Pantone, que hi ha molts tons.
I els Pantones, exacte, et diran, no, no és blau, no és turquesa, no és lapislàtzuli.
Tampoc.
És ceruli. I ara mateix t'acabo de reproduir un diàleg de la...
De la peli.
De la peli aquesta, que surt la protagonista, la noia, la becària o la... Bé, la Anne Hathaway, sí. I diu, però si és blau. I llavors tots els de Prada
es posen
les mans al cap i li acaben dient que és ceruli. Doncs aquests
primera vegada que sento aquest to de blau.
Doncs aquests ceruli. M&M's són cerulis. I això, i els han creat els de la marca M&M per una mica per màrqueting també i per vendre, vaja.
Però es venen, eh?
Sí, es venen. El que passa és que jo no... Van fer una edició limitada, es va esgotar en hores i de moment ahir encara no l'havien tornat a posar a venda. Per tant, no us puc dir preus. Però si enteu a M&M's.com i poseu All Cerulean, els podreu veure. I podreu descobrir quin blau és aquest. I si trobeu la diferència entre aquest blau
i el lapislàtzuli, que jo hagués apostat per lapislàtzuli,
doncs ens ho dieu.
Sí, i 10 punts per vosaltres.
Sí.
Si tenim una ampolleta de vi i unes xocolates, què millor que una taula que estigui a l'alçada per disposar-ho tot.
Exacte. És una taula molt guai, eh? Aquesta és molt xula. De moment no es produeix, jo ja us ho dic. Ho ha fet un dissenyador i ho ha penjat al seu Instagram. Però és que és molt xula. Seria com una taula petitona, rodona, totalment rodona, de 4 places, aspecte una mica retro, d'aquestes dels anys 80, amb unes potes així com metàl·liques. Però imagineu-vos això, eh? Que l'esfera és un formatget, val? I està fet amb 4 ales i cada ala es pot anar plegant i desplegant a conveniència. Què permet això? Permet que si tu plegues només una de les ales, se torna una taula cantonera. I si tens poc espai, dius, mira, doncs jo aquesta taula la col·loco aquí. Si tens encara menys espai, la pots deixar només una ala desplegada.
Seria com un formatget, eh?
Que seria
i vas
això,
escollint
exacte,
les porcions.
Seria una porció del formatget. I aleshores, doncs mira, t'hi cap en una porció del formatget, t'hi cap l'ordinador i una tassa de cafè. Vull dir, per fer-nos una idea.
Suficient.
Que n'hi ha prou per treballar.
I si no, pots anar obrint més formatgets.
Exacte. I és com molt interessant això que pugui ser raconera, no? Que va molt bé. L'hem trobat molt original. I a més és com de vermell, així. És com mid retro. És xula, eh? L'ha creat un estudi de disseny que es diu Home Dex Furniture. I aleshores, si entreu al seu canal d'Instagram, HomeDex Furniture, podreu veure-la. De moment no es ven, però jo crec que
acabarà produint-se, oi?
I si més no, potser alguna gran marca la copia. Perquè la cosa...
Aquest també és el risc, eh?
La cosa apunta, sí.
Aquesta taula té aquest punt vintage, retro, i també portes un banc molt més retro que la taula.
Sí, aquest ho és moltíssim. Perquè si tu així veus la foto...
No entens que és un banc,
eh? Que és un banc.
Jo no ho he captat a la primera.
Imagineu-vos, un caset. Un caset d'aquests...
Una cinta de caset clàssica.
Clàssica, val? Que tots, sempre, bueno, tots els que ja tenim una edat, posàvem un bolígraf perquè ens sortia la cinta, oi que sí? S'enredava.
Sí, sí.
Doncs imagineu-vos...
I posaves un celo també i regravaves.
També. Sí, és veritat. Doncs imagineu-vos això, una cinta dreta amb tota la cinta, el caset dret i tota la cinta que està enredada, que surt, val? Doncs aquesta imatge reproduïda a escala en forma de banc. És un banc per dues o tres persones, que el respatller seria el caset i la part per seure que és així com una mica més tova, no us penseu que sigui massa, perquè també està fet amb un material molt resistent, seria la cinta que s'ha, com la bobina de la cinta que s'ha desenrotllat, que ha sortit. Bueno, és original.
Molt.
Això tampoc es produeix, vull dir, aquí la gent va fent idees, les penja a l'Instagram i es queda...
Hi ha molta creativitat.
Molta creativitat, però bueno. Això, entreu a... Es diu Moody Cup Caset Bank, Moody Cup Caset Bank, i l'ha creat un dissenyador que es diu Moody Cup. Aleshores, si entreu al seu Instagram, Moody Cup amb dues Ds, podreu veure.
També ens has portat una pista útil, molt útil.
Sí.
És un taca-taca amb múltiples funcions.
Sí, sí, sí. Aquest és un taca-taca futurista, eh? Perquè, clar, a veure, els avis perquè han d'anar sempre amb allò tan ortopèdic, no? Amb un taca-taca, com tot lletjot. Doncs han fet un prototip de taca-taca del segle XXI, per avis moderns i cools, també. I, a més, és com superfuncional. És tot blanc, amb les rodes també blanques, petitones, així com... com una mica, no sé, com un nòrdic, per entendre'ns, eh?
Així aquest
com
aire.
Aire tot blanc, molt minimalista, val? És elèctric, evidentment, i aleshores ja té com dues funcions, tres funcions. Una, saps aquest que a vegades veiem avis que corren molt, per cert, com amb una mena de patinets amb cadira?
Sí, val, n'hi ha doncs, uns quants per Vilafranca.
Exacte, i corren, eh?
Sí, sí,
cuida't
t'has de
portar sí.
Si camines.
Val, doncs una seria aquesta versió. El que passa és que, clar, és així tot bufó, eh? Tot blanc, amb el seient tot compacte, les rodes superpetitones dissimulades, les dues del darrere dins del seient.
És
i el
molt
manillar,
elegant, és xulo.
Molt elegant. Aleshores que tu dius, bueno, jo he arribat a casa, però tinc problemes de mobilitat, necessito el taca-taca per caminar, cap problema. Tu li treus el seient i automàticament on tu posaves els peus, el suport, el pots desdoblar i les rodes, doncs, et pots posar entremig de les rodes del darrere i utilitzar com un taca-taca.
I és més un taca-taca convencional.
És un taca-taca convencional. I la última funció és que el seient que tu deixes et pot funcionar de seient sol, o bé et pot funcionar també quan l'utilitzes això com a patinet o cadira de rodes per anar col·locant la compra dins. S'obre el seient i caben
i
coses.
L'omples.
I l'omples. És molt xulo.
Està molt ben trobat,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
A part de ser elegant i de disseny.
Sí, és un projecte japonès d'un dissenyador japonès que es diu Gen Wukang i de moment això, el trobareu a la web. No es pot comprar, però el podeu descobrir a la web tafiku.co.jp. Tafiku amb K, evidentment. .co.jp.
Estic convençuda que també s'acabarà produint.
Sí, aquest segur.
Segur, té
aquest
molts
segur,
números.
Aquest perquè, a veure, jo quan sigui gran, jo vull una cosa
un d'aquests, eh?
Sí.
No aquests que veus i que t'apartes ara mateix.
Sí.
Una molt bona pista, una molt bona idea també és la següent, que és un parc infantil muntable i desmuntable.
Sí, sí, és la idea és molt bonica, o sigui, és tristament bonica. I és tristament perquè, clar, partint de la premissa que tots els nens tenen dret a jugar, visquin on visquin i neixin on neixin, hi ha molts nens que no ho poden fer perquè o viuen en països en conflicte o viuen en països en camps de refugiats o per la seva ciutat o pel seu país o la seva regió ha passat un huracà o qualsevol desastre natural i ho ha assolat tot, no? Aleshores han creat una empresa britànica, ha creat un parc infantil, com el que, la idea seria com els que veiem aquí els nostres parcs, eh? Per la canalla, perquè s'hi puguin enfilar, escalar amb tobogans, però ho ha creat amb un material lleuger, resistent però lleuger, tota base de bigues i fustes perforades, perquè amb uns claus grans es puguin anar modelant, muntant i desmuntant, passant cordes i posant toldos, bueno, una mica això, fent un parc infantil muntable i desmuntable molt fàcilment, perquè l'objectiu, que ja s'està fent, és portar-lo a camps de refugiats. El primer ja l'han enviat a un campament etíop, que hi viuen 10.000 nens i nenes, que es diu Ayasita, i el primer ja l'han enviat cap allà. I ens ha semblat una idea, això, molt bonica, necessària, tristament, però xula, que ja està bé que el disseny es posi a l'abast també de persones que ho necessiten. Es diu playrise.org, que és una de les entitats, que l'ONG que ho ha impulsat, i si entreu a la seva web, playrise.org, ho podreu descobrir.
Potser hi pots col·laborar amb aquesta ONG?
Sí, col·laborar amb l'ONG sí. Amb el projecte aquest, això, fer com una donació, no. Però col·laborar amb l'ONG sí.
Amb ells sí.
Sí, és una idea bonica.
I acabem amb un rellotge.
Ai, sí, aquest rellotge és molt guai. Seria un rellotge de sorra, val? Que normal i corrent, fet de vidre. El que passa és que sí que quan el veus dius, ai, mira, són dues tassetes de cafè d'aquestes de vidre unides pel cul, no? Porten fins i tot la nansa. I la sorra és fosca. Per tant, sembla que el que caigui sigui cafè, o si més no, cafè molt. Però no és només aquí. La gràcia d'aquest rellotge de sorra o rellotge de cafè és que està calculat perquè duri 15 minuts, que més o menys és el que els experts diuen, que si tu estàs treballant et va bé desconnectar 15 minuts. Aleshores dius, mira, vull fer un break a la feina, vaig a fer un cafè. Agafes aquest rellotge de sorra, el gires i quan s'ha esgotat tot el cafè, tota la sorra cafè, saps que has de tornar a la feina. Val 30 eurets, està bé, i el trobareu a la web kickerlandeu.com.
Una forma simpàtica de saber quan has de tornar
a
treballar.
Sí, és xulo, sí.
Doncs moltes gràcies per aquesta tria de pistes, Roser, que tinguis bon cap de setmana.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Amb Olivia Rodrigo i aquest Drop Dead, ens plantem a les 10, una mica de publicitat i el butlletí. De seguida tornem. You know all the words to Just Like Heaven. I know why he wrote them, now that you're standing right here. Oh.